chill with the dead.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 15 de desembre, en què destacant que les Balears continua encapçalant les llistes d'abandonament escolar. Gairebé el 20% dels joves no acaba els estudis obligatoris, segons el darrer informe de la Conselleria d'Educació. Per això, el Consell Escolar de les Balears elabora ara una enquesta adreçada als més de 51.000 adolescents de les illes d'entre 12 i 16 anys. L'objectiu és el de revertir les taxes d'abandonament escolar. Maria Isabel Sales és la directora general de Formació Professional.
Fent cas en allò que seria l'objectiu d'estratègia europeu que se va establir en el 2030, que se volia arribar en el 2030 a un ambiciós 9% només d'abandonament prematur. Així veiem que, per exemple, el País Basc ja ho té molt bé, ha estat només a un 5%, o sigui, ja ho ha superat, però nosaltres estem en un 20%. Això és alarmant, és preocupant.
Els resultats de l'enquesta es faran públics dia 30 de gener, tot d'una en ampliar amb la informació en una jornada en què hi ha altres qüestions destacades. El govern i la Universitat de les Illes també preparen l'elaboració d'una gran enquesta d'usos lingüístics 10 anys després que es publiqués l'anterior.
És un document que es fa cada dècada i que servirà de referència per conèixer l'estat del català i si en retrocedeix el seu ús a les Balears. Alguns experts creuen que sí que ho fa. Ivan Solivelles és membre del grup de recerca sociolingüística de la universitat.
Una cosa és que no hi hagi una pèrdua de transmissió intergeneracional i una altra cosa és que no hi hagi un retrocés, crec que són, o un retrocés social, crec que són coses diferents. Jo crec que sí que és obvi que hi ha un retrocés social.
I la policia investiga les causes de l'atropellament al coll d'en Rabàs a Palma, en què ha mort una nina de 7 anys.
L'accident va ser ahir migdia i també varen resultar ferides la mare i la padrina de la petita que estan ingressades a l'hospital. Investiguen per què el conductor del vehicle va perdre el control del cotxe, si s'havia distret o havia patit qualque indisposició.
I creix l'interès per convertir-se en funcionari a les Illes. Segons el govern, des que ha començat l'any, més de 5.600 persones s'han inscrit a convocatòries per accedir a una feina pública.
És més del doble que l'any anterior i el triple que fa 2 anys. Això sense comptar les convocatòries de personal docent ni les de personal sanitari.
I avui Impulsa Balears reuneix els membres del patronat en la darrera sessió de l'any.
Està previst que s'hi aprovi el pla d'actuació 2026. D'això, però, en parlarem a l'entrevista de les 8:30 amb el director tècnic i catedràtic d'Economia Aplicada de la UIB, Antoni Riera.
I de la política, les novetats avui arriben de Xile, on el candidat conservador José Antonio Kast ha guanyat les eleccions presidencials.
Ha obtingut el 58% dels vots i s'ha imposat a la candidata comunista Janet Jara. Kast s'ha compromès a implementar un programa neoliberal amb retallades i mà dura contra la migració irregular.
Però aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo. Ese miedo que angustia a las familias. Ganó ese Chile que trabaja, ese Chile que madruga.
I a l'estat espanyol estaran pendents avui de la compareixença del president del govern central, Pedro Sánchez, que fa balanç de l'any polític.
I ho farà enmig d'un context complicat pel seu executiu i pel PSOE, un moment marcat pels casos de presumpta corrupció que afecten el partit i un degoteig de denúncies d'assetjament sexual contra alguns dirigents socialistes que en els darrers dies se n'han comptabilitzat una desena. Són declaracions de Sánchez durant un míting a Extremadura.
Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso y de abuso en nuestro partido. Y habremos cometido errores, como todos, pero siempre tenemos que recordar, nosotros actuamos con contundencia.
I pendents avui de la borrasca Emília, la Comunitat Valenciana ha suspès les classes de la Universitat de València i de 32 centres educatius. Ahir ja es varen registrar pluges torrencials. Aquí a les Illes també s'espera que plogui avui, però que ho faci amb menor intensitat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, iniciem la setmana amb un ambient tèrbol a causa no sol del Nígols, també de la pols en suspensió. Aquesta tindrà unes majors concentracions al capvespre. A més, podran tenir alguns ruixats i aquests estarien acompanyats també de fang. La temperatura no variarà gaire respecte d'ahir. La màxima tornarà a girar entre els 16 i els 19 graus aproximadament. I quant al vent, a primeres hores bufarà moderat de xaloc, generant un onatge més intens a la costa exposada. I tot i que aquest vent vent començarà a fluixar al capvespre, encara tindrem redols de forta maror a l'est de Menorca i de Mallorca.
I dels esports, el Mallorca i l'Atlètic Balears enfrontaran aquesta setmana la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell visitarà demà el camp del Deportivo de la Corunya. Ho farà després de guanyar a l'Elx per 3-1 i situar-se a la 14a posició, a 2 punts de la zona de descens. I el blanc i blaus rebran dimecres la visita de l'Atlètic de Madrid i arriben a la cita després de caure ahir per 3-1 al camp del Terrassa. I a la Primera Federació, la U d'Eivissa no va passar de l'empat a 0 a casa contra el Villarreal B, un resultat que podria provocar la destitució del seu entrenador, Miguel Álvarez.
Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Ben continuar.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El Consell Escolar de les Balears, màxim òrgan consultiu de l'educació, crida la participació de tots els estudiants a l'ensenyament secundari obligatori en una enquesta adreçada per primera vegada a prop de 51.300 adolescents per revertir les taxes elevades d'abandonament escolar. Segons el darrer informe publicat per Educació, el percentatge de joves que no han acabat els estudis obligatoris torna a remuntar les Illes i ja frega el 20%. Ara per ara, les Illes és la comunitat amb més alumnes que es desenganxen dels estudis i que no assoleixen cap titulació acadèmica. El resultat de l'enquesta es faran públics dia 30 de gener en una jornada per abordar la problemàtica que plegarà Mallorca tota la comunitat educativa.
Una de les receptes per aturar les baixes d'estudiants és la formació professional, l'FP. Aquesta és una de les apostes de la Conselleria d'Educació i a l'espera de conèixer les respostes al qüestionari al qual hi hem tingut accés aquí als informatius d'IB3, la presidenta del Consell Escolar de les Balears, Pepita Costa, assenyala la vulnerabilitat de molts alumnes com una de les causes molt complexes de l'abandonament.
L'abandonament escolar és especialment greu entre les persones més vulnerables. Vulnerables en el més sentit, en el sentit més ample de la paraula.
Els primers senyals es detecten quan els infants acaben primària. Es tracta, en molts casos, d'un trànsit problemàtic entre primària i secundària, moment en què els joves es desvinculen del centre educatiu, acaben desmotivant-se i deixen d'estudiar. Un altre dels motius que més hi incideixen són l'elevat percentatge d'alumnat estranger. Costa també posa el focus en la inversió en educació.
Balears es troba a la cua de les comunitats autònomes en inversió educativa, amb un percentatge del pressupost destinat a educació que està per sota dels nivells recomanats per la legislació autonòmica, l'última llei, i els estàndards internacionals.
Segons el darrer anuari d'educació 2025, es mostra una disminució de les taxes de població que acaba ESO en els darrers 5 cursos. L'any acadèmic 2023-2024, els alumnes que acabaran els estudis obligatoris va ser del 77%, prop de 3 punts inferior en relació amb l'estatal.
Segons Maria Isabel Sales, que és la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa, la plena ocupació del mercat laboral amb moltes empreses que no exigeixen titulació afavoreix l'abandonament.
La gent troba feina, tot una. És a dir, no se requereix una formació específica, no se requereix formació per entrar en el món laboral. Per què? Perquè normalment el nostre servei, els serveis, està copant, no hi ha mà d'obra qualificada i se contracta personal que no està qualificat.
I una de les derivades és que els estudiants secundaris registren un degoteig de baixes i d'aquí que la formació professional sigui una de les claus per revertir aquests percentatges tan elevats d'abandonament prematur, tot amb l'objectiu de generar més perfils professionals, és a dir, tècnics intermedis.
Necessitem que aquest sostre de vidre d'estudis primaris se rompi perquè puguin accedir a aquests estudis secundaris que necessita els sectors, necessiten aquests perfils professionals, que serien tècnics intermedis, que és grau mitjà, que són molt necessaris.
Però la qüestió és que hi ha un percentatge alt d'alumnes de l'FP que també es desenganxen dels estudis.
El principal problema és que anul·laven la matrícula en el primer mes. Per què? Perquè no responien a les seves expectatives o que no era allò que se pensava. I què hem fet des d'aquí? Donar molta importància a l'orientació acadèmica i professional.
Això, malgrat les possibilitats amples i flexibles d'FP, com els màsters i els cursos d'especialització. També hi ha el certificat professional i pels joves que han abandonat s'ofereixen les vies de segona oportunitat, que són programes de qualificació inicial.
I el govern i la UIB també preparen l'elaboració d'una gran enquesta d'usos lingüístics 10 anys després que es fes l'anterior. És un document que s'elabora cada dècada i que servirà de referència per conèixer l'estat del català i si en retrocedeix l'ús a les Balears. Alguns experts temen que sí que ho fa, així ho indiquen altres informes que, tot i assegurar que se'n manté la transmissió intergeneracional, sí que perd terreny a la societat. Ivan Solivelles és membre del grup de recerca sociolingüística de la universitat.
Una cosa és que no hi hagi una pèrdua de transmissió intergeneracional i una altra cosa és que no hi hagi un retrocés, crec que són, o un retrocés social, crec que són coses diferents. Jo crec que sí que és obvi que hi ha un retrocés social.
Els joves el coneixen més, però el parlen menys en determinats contextos socials.
Segons la darrera enquesta de joventut, el fet que aquesta part de la població domini la llengua, això no garanteix l'ús.
Tot i que els joves són probablement el grup que més coneixements té de la llengua, pel que fa als usos, tot i que diríem a la feina sí que se mostren més oberts a parlar català que altres grups, perquè tenen major coneixement, sí que és cert que hi ha una tendència a veure una clara castellanització.
Solivelles defensa la necessitat d'apostar per una política lingüística decidida amb tres grans branques. D'una banda, polítiques d'integració dirigides a que les persones que no tenen el català com a llengua inicial l'adoptin. D'altra banda, aquelles que puguin convèncer els catalanoparlants de no canviar la llengua. I la tercera, millorar la formació a les escoles i instituts. Alerta que, tot i que teòricament hi ha una escolarització en català, el nivell de competència lingüística assolida és insuficient.
Molts alumnes acaben l'escolarització obligatòria sense la necessitat de parlar en català a l'escola. És a dir, escriuen, poden respondre els exàmens en escrit, poden, diríem, poden tenir una competència escrita en català suficient, o més que suficient, però la fluïdesa i la capacitat oral, d'expressió oral, és molt menor.
Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística publicada el 2021, prop del 20% de la població de les Balears té el català com a llengua inicial. En canvi, aquest percentatge puja fins a un 50% en el cas del castellà.
I avui també cercam el contrapunt d'aquesta tendència regressiva del català a les Illes. Han compartit una estona amb alumnes del taller de conversa a l'Escola de Mallorquí de Manacol. Ofereix la xarxa de centres de català, un recurs de l'Institut d'Estudis Baleàrics. I una d'aquestes alumnes és na Paulina, de Colòmbia. Va arribar amb la seva família Manacó fa més de 3 anys, s'ha integrat tant dins el poble que ja participa en un club de lectura amb autors de les Illes.
En Tomeu Matamales amb El Canto, ell també va venir i ens va explicar el llibre i els jocs de Manacó i tot això va estar també molt enriquidor. I a Cora, que no es pot quedar sense mencionar, perquè va ser un dels primers que van elegir, que va tenir molt de vocabulari, que era feixuc comprendre, però en Toni va venir.
En Vicent de França entén l'aprenentatge del català com una qüestió de respecte.
Per mi és una qüestió de respecte. Si jo vengo d'aquí, venc aquí, és millor xerrar si vengo d'aquí.
Els cellers de conversa cerquen sobretot que els alumnes posin en pràctica l'expressió oral de la llengua pròpia a tots els nivells d'ús, defugen de les classes acadèmiques i durant una hora parlen d'un tema d'interès amb uns objectius lingüístics ben marcats, ho explica Magdalena Capó, professora.
Se crea un ambient màgic, perquè en el final cada un comença a parlar poc, però després les relacions entre uns i els altres són molt potents i acabam explicant moltes coses, perden-se por.
Són uns tallers de conversa per perdre la por a parlar en català, per fer la primera passa, per a després fer feina, relacionar-se, anar a fer la compra en català.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
I la policia investiga les causes del greu atropellament múltiple al coll d'en Rabassa Palma, que ha deixat una nina de 7 anys morta a l'accident registrat ahir migdia. També ha ferit la mare i la padrina de la petita.
Ja a l'espera del darrer informe mèdic, la mare està traslladada en estat greu a l'Hospital de Son Espases i la padrina, derivada a la clínica Joan Eda, amb una fractura a la clavícula. Un equip de psicòlegs ha hagut d'acudir al lloc del sinistre per assistir en aquesta família de la víctima. Pel que ha transcendit de moment, un home d'una 50 anys que conduïa un cotxe s'ha enfilat damunt la vora via atropellant la nina i els seus familiars mentre passejaven per la barriada palmesana. La menor ha quedat atrapada davall del vehicle i ha mort a l'acte. Ara els agents indaguen en les circumstàncies que ha fet que el conductor envaís aquesta vora via, sobretot investiguen per què ha perdut el control del cotxe, si ha distret o ha patit qualque indisposició. A l'home se l'ha traslladat en aquest cas a l'Hospital de Son Llàtzer per avaluar el seu estat.
I tres accidents amb motoristes implicats aquest cap de setmana a les carreteres de les Illes deixen un balanç de dos morts i d'una ferida crítica. Es tracta d'una jove de 28 anys que ha estat traslladada a l'UCI de Son Espases des d'Eivissa, on estava ingressada després d'un greu accident divendres a la carretera de Sant Miquel.
La darrera víctima és una dona de 42 anys que circulava amb moto dissabte vespre per l'autopista de Llucmajor quan una furgoneta l'hauria envestida per darrere per una distracció del conductor, segons informa la Guàrdia Civil. L'altra mort es va produir divendres al matí, en aquest cas un home de 42 anys que va perdre la vida en un accident a Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa.
I també a Eivissa s'han duplicat gairebé els delictes per violació de domicili. Han passat de 25 de l'any passat a 43 enguany fins al mes de novembre. Les usurpacions, el que es coneix com ocupacions d'habitatges, s'incrementen sensiblement i són poc més d'un centenar.
I de fet, parlam de l'ocupació d'un habitatge on el propietari no hi viu. Enguany fins al 13 de novembre se n'han denunciat 107, 6 més que tot l'any 2024, tot i que manca afegir encara les que puguin donar-se les darreres setmanes de l'any. A les violacions de domicili, quan els intrusos entren a la llar de persones que hi resideixen, quasi duplicant-se respecte de l'any passat. Sergio González, jutge de Gada Eivissa.
Que quieren que una usurpación sea una cosa también grave como un allanamiento de morada. Primero, el allanamiento también se le puede sacar inmediatamente a quien efectúa ese allanamiento de morada. La usurpación no. Y solamente una multa de 300 euros, 400 euros, mira, es lo que prevé el Código Penal. Si queremos solucionar ese problema es muy fácil, se modifica la ley y ya está.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I creix l'interès per convertir-se en funcionari a les Illes. Segons les dades del govern, des de començament de l'any, més de 5.600 persones s'han inscrit a convocatòries per accedir a una feina pública. És més del doble que l'any anterior i el triple que fa dos anys, i això sense comptar les convocatòries de personal docent ni les de personal sanitari.
Aquest increment implica, evidentment, més competència. El 2023 i 24, per cada lloc de feina pública, hi havia una trentena d'aspirants. Enguany la xifra es duplica. Hi ha més de 60 candidats amb mesos per cada plaça. A les Illes, el perfil més habitual d'oposició són dones, són gairebé el 70%, la majoria d'elles tenen entre 40 i 50 anys. L'estabilitat i, en alguns casos, el sou són dos dels motius per aquest boom d'opositors. Ho expliquen alguns dels joves que ja es preparen per les oposicions a Policia Local de Palma.
Sí que es verdad que es una facilidad porque es una plaza pública, plaza fija, pero sí que es verdad que para prepararme no pensaba solo en eso.
Tothom te pot accedir a tu i te pots ajudar a la gent, sobretot.
Crec que de cara al futur pot tenir moltes facilitats per viure i per tenir aquí un lloc fix.
I protesta avui dels tècnics d'ambulàncies a Mallorca i a Menorca. Una setantena d'aquests treballadors encarnat de vehicles pesants deixaran de conduir les noves ambulàncies que va adquirir Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears.
Tot perquè el tècnic d'aquest servei expliquen que se senten menyspreats per la gerència d'aquest servei, d'aquesta Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears. L'acusen de no fer cas quan el comitè d'empresa els va informar que per conduir les noves ambulàncies s'havia de disposar d'aquest carnet C. Recordem que el govern va adquirir 139 vehicles de transport sanitari, dels quals la gran majoria requerien aquest permís.
I el 85% dels estudiants de Medicina de la Universitat de les Balears han aconseguit plaça al darrer examen del MIR. És una de les taxes més altes d'Espanya. Un dels factors, diuen, és que l'alumnat té moltes facilitats per practicar durant la carrera perquè la facultat està dins del mateix hospital de referència de les Illes Son Espases.
Després d'estudiar Medicina, molts de titulats opten per fer després una especialitat. Han de passar l'examen de metge intern resident Talent, reconegut o conegut com a MIR, una prova en què l'alumnat de l'UIB treu notes superiors a la mitjana, destaca Priam Villalonga, vicedegà de la facultat.
Han de tenir en compte que es MIR és un examen nacional, és el mateix examen per totes les universitats espanyoles, i per tant és una prova que mos permet calibrar com un indicador objectiu on estem i com estem en relació a altres facultats, tenint en compte que som una facultat molt jove i se tracta tan sols de la tercera promoció de graduats que completa l'examen MIR.
Que la facultat estigui integrada a l'hospital de referència els facilita fer més pràctiques i d'això se'n beneficia el sistema públic. Ana Cremades és la cap d'estudis de Son Espases.
Cuando empiezan a su residencia están como en un escalón diferente, ¿no?, a los que vienen de fuera. Y la verdad es que nosotros hasta ahora, los residentes que se han quedado aquí, que vienen de la UI, pues estamos muy contentos y hemos tenido muy buena experiencia.
L'especialitat de Medicina Familiar té moltes places cada any al MIR i és una de les apostes de la Facultat de Medicina de la UIB.
I el govern posarà en marxa un nou programa de cribatge neonatal que permetrà detectar de manera precoç diverses patologies. Ho ha anunciat la presidenta del govern, Marga Proens, durant la celebració del 30 aniversari de l'Associació de Cardiopaties Congènites de les Illes. La presidenta d'aquesta entitat, Marga Lidabal, ha reivindicat també la importància del suport entre famílies i un acompanyament clau per fer front al diagnòstic.
El pitjor moment és quan és l'adolescència, que la majoria neguen el que tenen, però bueno, nosaltres a través de l'associació el que intentem és que vagin molt preparats i que no sobreprotegeixin en aquests al·lots.
I avui estaran pendents d'una compareixença el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Compareix avui a les 12 del migdia des de la Moncloa per fer balanç de l'any polític. Ho farà enmig d'un context complicat, tant pel seu executiu com pel Partit Socialista. Un moment marcat pels casos de presumpta corrupció que afecten la formació i un degoteig de denúncies d'assetjament sexual contra alguns dirigents socialistes que en els darrers dies se n'han comptabilitzat una desena.
I precisament de tot això en va parlar ahir mateix en un míting a Extremadura.
Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso y de abuso en nuestro partido. Y habremos cometido errores, como todos, pero siempre tenemos que recordar, nosotros actuamos con contundencia. Al igual ocurre con la corrupción, que es una traición al Partido Socialista y a los principios del Partido Socialista.
I tot plegat en un cap de setmana en què els socis de govern han demanat que es remodeli el Consell de Ministres. També han elevat el to als partits de l'oposició. La vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra.
Porque hoy estamos viendo cómo se protege a los acosadores mientras se aísla y se ataca a las mujeres que denuncian. Esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que ha hecho el sanchismo.
I també serà una setmana política ben intensa a Aragó. Avui s'oficialitza l'avançament electoral previst pel pròxim 8 de febrer, després que el PP i Vox no hagin aconseguit pactar uns pressupostos autonòmics per l'any que ve.
I encara de la política, avui així el candidat d'extrema dreta, José Antonio Casta, ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials amb més del 51,8% dels vots. La seva rival, la candidata de la coalició d'Esquerra, Janet Jara, ha obtingut el 41%.
Casta ha celebrat la victòria amb un discurs davant centenars de simpatitzants.
Pero aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo. Ese miedo que angustia a las familias. Ganó ese Chile que trabaja, ese Chile que madruga.
Les paraules de José Antonio Cast condenen després, just després d'haver guanyat aquestes eleccions a la segona volta amb més del 58% dels vots. Ha dit, a més de tot això, que és conscient que seran uns anys complicats, però que serà el president de tots, ha dit. També davant d'aquesta victòria electoral, ja són molts els líders d'altres països que l'han felicitat, entre ells, evidentment, Milei i Donald Trump, entre d'altres també, i pel que fa a Espanya, el president de Vox, Santiago Abascal, ho ha fet a través d'un missatge que ha publicat a la xarxa social i que era l'antiga Twitter, en la qual ha donat l'enhorabona a qui ha descrit primer com a estimat amic i després com a aliat per a la seva victòria.
D'aquí uns segons arribem a les 8:25, moment ara per la informació esportiva.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atem els esports parlant del Mallorca i l'Atlètic Balears, que ja pensen en la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia, sí, el Mallorca visitarà demà el camp del Deportivo de la Coruña, l'estadi de Riazor, en una eliminatòria molt exigent. El conjunt gallec, actualment segon classificat de segona divisió, va caure ahir de manera clara per 0-3 davant el filial de la Reial Societat. Amb aquesta derrota, el Deportivo suma 2 partits consecutius perduts abans del duel de Copa contra el Mallorca. És el tècnic del conjunt vermell, Jagoba Arrasate.
Tenemos que hacer un buen partido y tenemos que ir a por la Copa. Esta victoria nos tiene que impulsar y creo que tenemos equipo como para refrescar y... Es que si ganas ese partido ya te metes ya en octavos, el sorteo puede ser caprichoso, podemos traer la eliminatoria aquí a Somos. Yo creo que es un partido muy importante el del martes y ahora mismo lo del viernes lo dejamos un poco ahí apartado porque creo que el martes tenemos que ir con todo.
Demà l'Set es disputarà aquest partit i qui també prepara el duel de Copa del Rei és l'Atlètic Balears, que dimecres s'enfrontarà a tot un Atlètic de Madrid. L'equip dirigit per Luis Blanco arribarà a la cita després de perdre ahir al camp del Terrassa per 3-1. Aquests dos partits, el de demà entre el Depor i el Mallorca i el de dimecres entre l'Atlètic Balears i l'Atlètic de Madrid, els podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I a la primera divisió aquest cap de setmana ha deixat 2 destitucions a les banquetes. Sergio Francisco ha estat destituït com a tècnic de la Reial Societat després de la derrota contra el Girona al Real Arena, i també ha estat destituït Luis Carrión com a tècnic de l'Oviedo després de la golejada que va patir el seu equip ahir al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. El Mallorca acaba la 16a jornada a primera divisió a la 14a posició, a 2 punts de la zona de descens. I a la primera federació, la U d'Eivissa continua sense sortir de la mala dinàmica i només va poder empatar 0 contra el Villarreal B. El conjunt PTU suma de 9 punts a la classificació. L'equip de Miguel Álvarez només ha guanyat un partit del darrers 8 que ha disputat. El tècnic de Jaén ha quedat molt tocat després d'aquest empat del seu equip.
La primera part que hemos hecho ha sido indigna. O sea, es indigna. Pero me sale mal por el club, por la gente que hay en el club, por la afición, por todo lo que era la familia de la UD, porque no se merecen esa media parte. Yo he pasado vergüenza en el banquillo.
I a segona federació, ja ho dèiem, l'Atlètic Balears va perdre per 3-1 al camp del Terrassa, un resultat que manté els balearicos en segona posició, pendents dels partits ajornats del Poblense i també del Barça Atlètic. En el derbi disputat a Ses Forques, el Porreres va guanyar per 2-0 a l'Andratx. El conjunt porrerenc surt de la cua de la classificació, però continua en descens, mentre que l'Andratx es queda en 18 punts a la classificació. És Jaume Mut, el tècnic del Porreres, i també José Contreras, l'entrenador de l'Andratx.
Molt satisfet amb la victòria, perquè necessitàvem els punts, però encara més satisfet pel joc que ha fet l'equip durant els 90 minuts, perquè davant teníem un gran rival i crec que hem fet les coses molt bé per poder aconseguir, pues, un resultat de 2-0 com ha estat així en el final.
No hemos generado nada, ¿no? La segunda parte hemos sido más nosotros y hemos tenido bastantes ocasiones para poder igualar el marcador. En una contra nos han metido, ya han sentenciado, pero bueno, intento quedarme con la segunda parte, con el compromiso de los chicos, aunque bueno, en este deporte y más en esta categoría no puedes regalar nada, ¿no?
I la Societat Esportiva Eivissa va confirmar el seu bon moment amb una victòria al camp del Barbastre per 1-2, la quarta victòria en els darrers 5 partits. I en bàsquet, doble victòria dels equips mallorquins a la primera FEP. El Fiu i Palma es va imposar per 72-79 a la pista del Melilla, i el Palme Bàsquet va aconseguir l'esperada segona victòria del curs. Els mallorquins s'imposaren a un rival directe com el Cartagena per 77-68 i l'han superat a la classificació. És el tècnic del Palme, Lucas Victoriano.
Y otra vez el carácter del equipo con esas sensaciones de que este lo vamos a ganar y... Son mensajes para los entrenadores muy buenos, porque el equipo no agacha la cabeza y eso siempre es positivo. Después falta mejorar un montón de cosas, pero si tenemos esa ilusión, esa gana, ese compromiso, vamos a pasar mejores momentos que malos.
I en pàdel, Gemma Trià i Delfi Brea varen perdre la gran final de la Premier Padel disputada a Barcelona davant Bea González i Claudia Fernández per 2-16-1 amb un parcials de 4-6, 6-0 i 3-6.
Gràcies, Miqui Segons, per les 8 i mitja.
Escoltau l'informatiu matí. I Vetres Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dilluns. Les Balears continua encapçalant les llistes d'abandonament escolar. Gairebé el 20% dels joves no acaba els estudis obligatoris, segons el darrer informe de la Conselleria d'Educació.
El Consell Escolar elabora ara una enquesta adreçada als més de 51.000 adolescents de les illes d'entre 12 i 16 anys amb l'objectiu de revertir les taxes d'abandonament escolar.
També el govern i la UIB preparen l'elaboració d'una gran enquesta d'usos lingüístics 10 anys després que es publiqués l'anterior.
És un document que es fa cada dècada i que servirà de referència per conèixer l'estat del català i si en retrocedeix el seu ús a les Balears. Alguns experts creuen que sí que ho fa.
Precisament avui Menorca aprovarà el nou reglament d'usos lingüístics que equipara el català i el castellà a l'administració. Exel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El ple del Consell té previst avalar la proposta amb la majoria de l'equip de govern del PP i la consellera no adscrita Maite de Medrano. Els canvis en el reglament inclouen el castellà i les formes lingüístiques pròpies del menorquí en el dia a dia del Consell Insular, així com en les seves comunicacions amb els ciutadans i en la retolació de l'espai públic. Aquesta iniciativa és un dels acords entre PP i l'exconsellera de Vox per poder aprovar els pressupostos insulars de 2026.
I la policia investiga les causes de l'atropellament del Coll d'en Rabassa Palma, en què ha mort una nina de 7 anys.
Investiguen per què el conductor va perdre el control. En l'accident també varen resultar ferides la mare i la padrina de la petita, que estan ingressades a l'hospital.
I a Eivissa s'han duplicat els delictes per violació de domicili. Han passat dels 25 de l'any passat als 43 d'enguany fins al mes de novembre. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. El jutge de GAD d'Eivissa ha assegurat a IB3 Notícies que el fenomen que pateix un petit increment a Eivissa són aquestes violacions de domicili quan els intrusos entren a la llar de persones que hi resideixen, es dupliquen. En els casos de les usurpacions, quan accedeixen i l'habitatge és buit, s'han denunciat 107 casos, 6 més que en tot 2024.
I a Mallorca, l'antiga central elèctrica del Canadà estarà descontaminada abans del 2029. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, així ho ha confirmat el Consell, que ja ultima el projecte de redacció dels treballs i el qual destinarà 1 milió d'euros. De moment, però, no hi ha cap decisió presa sobre l'ús futur d'aquest espai, que han de recordar que s'ha descontaminat des de base del 2029 per no perdre els doblers dels fons europeus.
I de la política, avui estaran pendents de la compareixença del president del govern central, Pedro Sánchez, per fer balanç de l'any polític.
I ho farà en un moment marcat pels casos de presumpta corrupció que afecten el partit i un degoteig de denúncies d'assetjament sexual contra alguns dirigents socialistes.
I dedicam la segona entrevista del dia a parlar de l'economia.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Impulsar Balears se'n reuneix els membres del patronat en la darrera sessió de l'any i aprovarà el pla d'actuació per l'any que ve, 2026. Per fer-ne balanç i apuntar les previsions de l'any que ve, en aquesta hora saludam el director tècnic, el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears, Antoni Riera. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
El pla de l'any que ve reforça el paper de la Fundació Impulsa com a actor clau i neutral en la transició de l'economia de les Balears. Quin escenari econòmic dibuixen per les Balears en vista a l'any que ve, el 2026?
Doncs bé, el cert és que les Balears estan tancant aquest 2025 amb una taxa de creixement que pràcticament serà del 2,8%. És una taxa de creixement molt semblant a la d'Espanya, molt millor que la d'Europa, però en qualsevol cas és un punt inferior a la que va tenir l'any 2024. I és que l'economia de les Balears, al igual que la major part de les economies del món, està immersa en una fase de desacceleració. És una fase de desacceleració lenta, perquè en qualsevol cas no em deixaria la previsió de creixement per l'any 2026 molt al voltant del 2%. Per tant, per primera vegada, després de l'escenari post-Covid, les Balears doncs, creixeran, com dic, al voltant de 1,8-2%. És una taxa de creixement petita en un moment en què les Balears afronten grans problemes estructurals, fonamentalment relacionats amb l'elevada dependència que mantenen del consum de recursos naturals, aigua, energia, però també fonamentalment per les dificultats que tenen justament d'incrementar la seva productivitat.
Podríem dir, senyor Riera, que ens acosten, per tant, cap a un canvi de cicle després d'uns anys de molt de creixement.
Sí, Sí, certament. Una vegada doncs, fet presidiró doncs, la recomposició de la senda de creixement com a conseqüència de la Covid, doncs ens trobaríem ara ja en taxes de creixement que són molt més normals a l'economia de les Illes Balears, no? Deixant enrere el xifre superior del 3%, i en aquests moments, com dic, doncs l'economia et situaria al voltant d'aquest 1,8-2%. També en un context en què es mantenen tensions inflacionistes importants i caldrà estar molt atent també a les qüestions geopolítiques. Per tant, tot plegat doncs, dibuixa un escenari d'incertesa en el que ja estem avasats a conviure, però que segurament doncs, també tindrà aquest canvi de perfil com a conseqüència també, com dic, de que bona part de la gran liquiditat que hi havia dins dels mercats financers com a conseqüència tant de la Covid com de la crisi financera que hi va haver l'any 2008, podríem dir que s'estan esmorteint.
I aquí a les Illes, quin paper hi jugarà el turisme principal motor de les Balears? Quin és el comportament que s'espera?
No, pots repetir la pregunta?
Quin és el comportament turístic que s'espera per al pròxim any, tenint en compte que el turisme és el motor de l'economia de les Illes?
Sí, doncs bé, cal esperar que també durant la temporada alta, com també ja ha succeït enguany, doncs el nombre de turistes minvi una mica. Fonamentalment això ho hem observat en mercats emissors molt tradicionals, com a conseqüència ja també d'aquest cicle econòmic més avançat, com puguin tenir Alemanya, que pràcticament no ha crescut en guany, o també la recessió doncs, per la que estan travessant també alguns països, com per exemple el Regne Unit. Mm-hmm. En qualsevol cas, sí que és important assenyalar que les Balears han aconseguit, amb un escenari difícil, pràcticament mantenir el nombre de turistes, les pernoctacions han caigut en temporada alta només un 0,6%, l'estada mitjana ho ha fet un 2,2%, però han aconseguit doncs, incrementar la despesa per turista i dia un 5,8%. A veure, aquest increment no és real, és nominal, això vol dir que està influenciat per un increment de preus del 5,1% a la branca d'hoteleria, però en qualsevol cas és un senyal de que l'economia està capaç de mantenir, si fa no fa, l'afluència, la demanda, si voleu, amb un context de pujada generalitzada dels preus.
Vostè estava parlant de turisme, ha coordinat el grup d'experts per al pacte, del Pacte per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears. Quines són les conclusions a les quals s'ha arribat de moment?
Bé, en aquests moments el pacte doncs, ha començat ja una segona fase que està pivotada fonamentalment per la Conselleria de Treball i Funció Pública i podríem dir doncs, que ja se troben en marxa les primeres taules. De fet, crec que aquesta mateixa setmana n'han acabat ja tres i que hi ha una planificació de cara a l'any 2026 de que se'n facin 6 més. Tot plegat doncs, posa en relleu que les bases de l'agenda de transició han estat acceptades pel govern i per la major part dels interlocutors socials, això és CAEP, també Comissions Obreres, UGT i altres PIME i altres membres de la taula de diàleg social i que sobre la base d'aquest document és d'esperar doncs, que se pugui posar fil a l'agulla a qüestions que deia jo al principi d'aquesta entrevista que són de caràcter estructurals. Avui ja no és tan important quant creix l'economia balear, sinó com creix i per tant jo crec que tots els esforços han d'estar destinats justament a millorar aquest com.
I d'haver estarem pendents amb el que es desenvolupi en el futur d'aquest pacte per la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes, també d'aquesta cita d'avui, Impulsa Balears, que reuneix els membres del patronat. Avui migdia, en la darrera sessió de l'any, s'hi ha d'aprovar el pla d'actuació. N'hem parlat amb Antoni Riera, que és el director tècnic d'Impulsa, també catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Senyor Riera, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Amb aquesta entrevista dedicada a l'economia hem arribat a les 8 i gairebé 39 minuts.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
I
I repassem ara altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Aquest dilluns comença a l'Audiència Nacional un nou judici pel cas Tàndem contra el comissari de policia jubilat José Manuel Villarejo per un altre presumpte espionatge empresarial.
En aquest cas hauria espiat l'expresident de la Federació de Tenis, Joaquín Molpeceres. Es jutja el projecte Gras. La Fiscalia demana per Villarejo 12 anys de presó per delictes de suborn, falsedat en document mercantil i descobriment i revelació de secrets. Un judici que se celebra poc després de saber que s'ha absolt Villarejo precisament pel suposat treball d'espionatge a Repsol i a CaixaBank, tot per obtenir informació de l'expresident de SACIR, Luis del Rivero.
I la Comunitat Valenciana ha suspès les classes de la Universitat de València i també a 32 centres per la borrasca Emília que afecta el sud i el Llevant Península. Avui estan en avís taronja.
Aquest diumenge l'AMT ha activat l'avís vermell a Almeria i a València, on s'ha registrat pluges torrencials, també va afectar les Canàries i a l'illa de Tenerife. Ha deixat una capa de metre i mig de neu al Parc Nacional del Teide, cosa que no es veia des de l'any 2016.
I de l'exterior s'eleven 16 les persones mortes i a 40 les ferides durant l'atac terrorista contra la comunitat jueva, una coneguda platja de Sydney, Austràlia. Un dels atacants va perdre la vida en el lloc dels fets, en s'ha batut per la policia, mentre que el segon pistoler, un home de 24 anys, va ser traslladat a l'hospital sota custòdia policial.
Després d'aquests fets, el primer ministre italià australià, Antonio Albanese, ha reiterat que és un acte de maldat pura i ha anunciat que revisaran les lleis de possessió d'armes.
Però aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo. Ese miedo que angustia a las familias.
Sentíem les paraules de José Antonio Casta, en aquest cas no era el tall d'Antonio Albanese, ara sí que el podem escoltar.
This afternoon at 4 o'clock I will put on the agenda of the National Cabinet. Tougher gun laws, including limits.
Diu que el Gabinet Nacional debatrà endurir les lleis, incloent i limitar el nombre d'armes que es poden tenir o les llicències.
I un altre tirotatge i, en aquest cas, als Estats Units.
Deixa dues persones mortes i altres 9 de ferides. L'atac ha estat al campus de la Universitat de Brown, a Providence, és a l'estat de Rhode Island. El sospitós va estar detingut a Coventry i tenia dues armes de foc. A les darreres hores s'ha informat que serà alliberat.
I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha arribat a Berlín per protagonitzar diversos dies de trobades i parlar del pla de pau que ha abanderat Donald Trump.
L'objectiu, posar fi a la guerra amb Rússia. Les reunions començaran en qüestió d'hores amb una reunió amb la delegació dels Estats Units. Zelensky també ha mantingut una conversa telefònica amb el president de França, Emmanuel Macron, que ha aprofitat la crida per recordar al seu homòleg que el seu país està i que continuarà estant al costat d'Ucraïna. Tot això per construir una pau sòlida i duradora, deia Macron, i que pugui garantir la seguretat i la sobirania d'Ucraïna i d'Europa a llarg termini.
8:42 minuts, canviant d'assumpte. El Consorci de Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de Menorca acumula expedients en cua i sense tramitar i dificultats per recaptar el que es preveu ingressar. No disposa d'una gerent i també s'allarguen els processos en l'àmbit judicial, Blai Barber.
El 2026, el Consell de Menorca preveu recaptar 669.000 euros amb sancions per il·legalitat en sòl rústic, 4 vegades més del que ha ingressat enguany, que han estat tot just 148.000 euros. Un informe del tresorer del Consell de Menorca als pressupostos reconeix que el càlcul sempre és difícil, assegura que els problemes financers més importants d'aquest Consorci de la Protecció del Sòl Rústic deriven de la dificultosa recaptació de les sancions imposades. Núria Torrent és consellera d'Ordenació Territorial i Turística.
Tenim inclús pensat omplir o la plaça de gerent que tenim vacant des de fa molts anys i que sigui un perfil també que sigui jurídic, que també pugui fer informe jurídic per accelerar la tramitació, que tenim expedients que estan en cola, tenim denúncies que estan en cola per tramitats d'expedients perquè no donem abast.
Explicant des de l'equip de govern que són tramitacions llargues perquè hi sol haver al·legacions judicials dels infractors. Núria Torrent, consellera d'Ordenació.
I clar, pot ser que hi hagi que s'obrin expedients durant un any i no se puguin ingressar efectivament aquelles sancions al cap d'un any o dos. Per això de vegades hi ha aquestes fluctuacions amb els ingressos.
A part de les del Consorci de Protecció de Sòl Rústic, el Consell preveu sancions d'altres departaments de 1.117.000 euros, un 56% més que l'any passat. Ordenació Turística diuen que han ampliat la plantilla d'inspectors turístics i que preveuen aconseguir més personal amb una partida del fons de l'impost de turisme sostenible.
I el govern cerca des de l'estiu uns terrenys per fer una finca experimental, però de moment no ha rebut cap oferta. És el segon intent que fan després que el primer concurs quedés desert. El preu fins a 6 milions d'euros per un terrenys amb un mínim de 48 hectàrees. Georgina Brunat és la gerenta de l'Institut de Recerca.
Un mínim de 48 hectàrees, 40 de les quals de terra arable o de cultius permanents, com cítrics, vinya o olivar, i 8 de terra arable o de pastures. També demana que 30 d'aquestes hectàrees tinguin una pendent mínima inferior al 2,5%, perquè la pendent per nosaltres és un condicionant important.
8:45, continua la informació.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45, bon dia. L'antiga central elèctrica del Canadà estarà descontaminada abans de 2029, així ho ha confirmat el Consell de Mallorca, que ja ultima el projecte de redacció dels treballs i el qual destinarà 1 milió d'euros. De moment, no hi ha, però, cap decisió presa sobre l'ús futur d'aquest espai, una zona que s'ha de descontaminar, recordem, abans del 2029, per no perdre els doblers dels fons europeus. Tot d'una en parlam, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam a la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores continuem encara amb algo de circulació lenta a l'autopista de Inca, a l'entrada de l'Espoi de Son Castelló fins a l'entrada de Palma, a la via de cintura també en sentit andats també hi trobaran encara petita retenció des del polisportiu de Germans d'Escala fins a la sortida cap a la carretera de Soja. Per altra banda, demanar precaució a la carretera de Manacor, un poc antes d'arribar a Son Ferriol, ha hagut una pitatge de dopada entre dos vehicles i estan aturats en el voral dret, però això està posant algo de retenció en sentit Palma. Així és que precaució si circulen per aquest punt. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Joan Jiménez, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Udem, en portada, el Consell Insular confirma que l'antiga central elèctrica del Canadà estarà descontaminada abans de 2029 i que ja ultima el projecte de redacció dels treballs. De moment, però, no hi ha cap decisió presa sobre l'ús futur d'aquest espai. Ana Morales, bon dia.
Bon dia. El Canadà s'ha de descontaminar abans de 2029 per no perdre els doblers dels fons europeus. El Consell de Mallorca, propietari de l'espai de 2022, ençà, assegura que el primer pas imminent serà la redacció del projecte de descontaminació, pel qual destinarà 1,5 milió d'euros de pressupost de 2026. Maria Elena Jaume, directora insular de projectes estratègics.
Estarà cofinançat en fons europeus, concretament en el fons de transició justa. Els temps per poder utilitzar aquests recursos acaben el 2029 i nosaltres actualment estem fent ja els darrers tràmits per poder adjudicar la redacció del projecte de descontaminació, per lo que esperam que antes d'aquesta fecha la descontaminació pugui estar feta.
Una descontaminació que només és la primera passa per poder pensar en el futur ús d'aquest espai. De fet, l'antiga central elèctrica del Canadà està declarada BIC des de 2023 i continua, però sense un pla definit sobre què ha de ser.
No s'ha contemplat encara cap projecte final que no sigui, de moment, la descontaminació.
L'Ajuntament d'Alcúdia celebra que es facin passes i espera tenir veu en el futur de la central. El consistori reconeix que rep propostes i que les té en compte, però encara queden uns anys perquè alguna pugui ser una realitat. Fina Linares, Val·lessa d'Alcúdia.
Vam estar xerrant amb el Consell que ens agradaria fer un concurs d'idees, tant per als alcudians i alcudianques com per part de quasi tot Mallorca, perquè segons el que se fa afectarà tot Mallorca. Però jo crec que tot és relacionat amb la nàutica.
Mentrestant, els impulsors d'Alcúdia Tech, un dels projectes que va presentar-se el 2021 com un gran centre internacional pioner en la descarbonització del sector nàutic, en què també preveia la recuperació paisatgística de la zona i un futur museu, han confirmat a IB3 que han traslladat definitivament el projecte al Delta de l'Ebre, cansats, diuen, de la manca de decisions polítiques a Mallorca.
I tot això en un context de sequera cada vegada més freqüent. L'Ajuntament de Calvià ha firmat un nou conveni amb la cadena hotelera Malià per avançar en la reutilització d'aigua regenerada al municipi. L'acord, impulsat a través de l'empresa pública Calvià 2000, s'emmarca en una estratègia de col·laboració público-privada per optimitzar els recursos hídrics i reservar l'aigua potable als usos essencials.
Calvià es consolida així com a referent en regeneració d'aigües a Mallorca i a escala estatal, gràcies a infraestructures d'última generació que permeten transformar l'aigua depurada en un recurs segur per al rec de zones verdes, jardins, neteja viària i cisternes. La xarxa de distribució d'aigua regenerada està ampliant per arribar a més zones del municipi, maximitzant-ne l'aprofitament. Una peça clau del projecte és l'estació d'aigua regenerada de Santa Ponça, inaugurada el 2022 amb una inversió de 5,3 milions d'euros que permet alliberar més de 16,5 milions de litres anuals d'aigua potable substituint l'os per aigua regenerada. Aquesta línia de treball ja s'ha posat en pràctica amb èxit a Sant Regis Mar de Vall i ara s'amplia amb un nou projecte pilot a GM Hotel de Mar de Malià. Juan Antonio Mengual és el batlle de Calvià.
Vamos a establecer pues un convenio para que ellos puedan hacer uso de esa agua regenerada que de alguna manera si no se usa se tira al mar. Y el hecho de que el Grupo Meliá se sume a ese proyecto de un consumo pues responsable del agua, pues es de gran satisfacción para el ayuntamiento. Y aquí hay que agradecer sobre todo las gestiones y todo el trabajo que viene haciendo la empresa pública Calvià 2000 y que permite que se firme este acuerdo.
L'objectiu del pla és assolir l'aprofitament del 100% de les aigües ja regenerades, reduir el vessament a la mà i avançar cap a l'abocament zero en un municipi que històricament ha patit estrès hídric i una elevada dependència del dessalatge.
Canviem de qüestió. L'associació Naixença de Professionals de la Salut i Mares per un Embaràs, Part i Criança Respectuosos a les Illes critica la derivació d'embarassades de l'Hospital de Manacor a altres per falta de personal.
Des de dia 1 de desembre afecta tant les que tenen parts programats com les que arriben d'urgència, però no es preveu que tinguin un part imminent. El Servei Públic de Ginecologia de Manacorí ha passat d'11 a 8 professionals per baixes i només hi ha un facultatiu de guàrdia nocturna. Naixença defensa, però, que sense complicacions i amb el servei de comares complet s'eviti la derivació de dones gestants. Rosa Gallardo, presidenta de l'entitat.
Ens costa entendre que una dona que va a l'hospital amb un part normal, que s'espera que tot d'entrada és normal, no?, i s'espera que segueixi així, no es pugui quedar en el mateix hospital si té la plantilla de professionals especialistes en fisiologia, que són les comares.
El Servei de Ginecologia de l'Hospital ha declinat fer declaracions sobre aquesta qüestió.
Més qüestions. Bona producció enguany de l'oli d'oliva de Mallorca de la denominació d'origen, dades que han conegut el mateix dia que es fa balanç de l'oli novell de la collita. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el seu president Joan Mayol ha quantificat l'anyada.
S'han elaborat fins ara ja més de 700.000 litres d'oli, dels quals 490.000 previsiblement seran qualificats i comercialitzats com oli d'oliva. És una xifra molt més elevada que l'any passat, que va ser un any terrible.
Mayol ha explicat que encara queden dues tafones per completar la producció i, d'altra banda, de Yang, encetat aquest cap de setmana, el projecte comunitari Regenera per impulsar justament la regeneració del territori, la vida social i cultural perquè sigui més sostenible. Per als pròxims mesos hi ha programades passejades interpretatives, tallers, xerrades i trobades gastronòmiques.
En aquesta primera jornada, a Can Vallès, les protagonistes han estat la versió de Yananca de les sopes mallorquines. Han donat peu a l'intercanvi entre els participants de records, receptes familiars històries i relats sobre la cuina de sempre. No debades, amb la guia del cuiner local Lluís Ferrer i la col·laboració de veïnades cuineres del poble que es volen recuperar el patrimoni culinari de Deià.
Pues les receptes del poble de secret la té ningú més que el poble. I lo interessant d'això és que, clar, això és una sopa que realment són unes sopes que no és algo que se menjàs a diari, però són unes sopes que duen botifarró, duen sobrassada, duen esfarciment que se feien, però això és algo molt festiu. Per la qual també s'ha de diferenciar el que se menjava cada dia de lo que se menjava en dies de festa. I pues, això, la recepta, ve part de la meva família i l'hem pogut arribar a tres generacions enrere. Sí.
I un darrer punt, èxit de participació a l'Incajoc, que s'ha celebrat aquesta setmana, és una iniciativa per promoure el joc com a eina educativa i que neix en la voluntat de ser un punt de connexió entre entitats socials i educatives, famílies i persones amb diversitat funcional i dificultats cognitives. Amb aquest apunt arribarem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:55 minuts, encetat amb la cultura. I ho fem amb la notícia d'aquesta matinada que ja omple els digitals, però de mig món, l'actor i director Rob Reiner, de 78 anys, i la seva esposa, la fotògrafa Michelle Reiner, de 68, han estat trobats morts aquest diumenge a la seva residència de Los Angeles. Segons ha confirmat la policia, tots dos presentaven ferides d'arma blanca i el cas s'investiga com un aparent homicidi. S'interroga també a membres de la seva família. Reiner va ser, recorda'm, una figura clau del cinema nord-americà durant més de 5 dècades, amb títols referencials. Sandra Martínez, bon dia.
Sí, bon dia. Títols referencials i que han passat a la història de Hollywood per frases com aquesta, per exemple, de la princesa promesa.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Ya basta de decir eso.
A ell també li devem una de les millors interpretacions de Tom Cruise, de Jack Nicholson, de Demi Moore. Probablement ja sabeu de quina pel·lícula parlam. Alguns homes bons.
Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que quieres derecho?
¿Ordenó el Código Rojo?
Hice el trabajo que me encargaste.
¡Ordenó el Código Rojo!
¡Por supuesto que lo hice, joder!
It had to be you. També seva Misery, la inoblidable adaptació de la novel·la de Stephen King, o Cuenta conmigo. Va aparèixer com a actor al Lobo de Wall Street, però parlàvem de frases icòniques de les seves pel·lícules i no podem oblidar aquest clàssic dels clàssics d'aquesta comèdia romàntica que ha esdevingut referent quan Harry encontró a Sally i que, sobretot el moment quan Meg Ryan va demostrar que les dones poden fingir els seus orgasmes, sigui on sigui, fins i tot a un dinner de Nova York.
Oh! Oh! Oh, God. Oh.
I'll have what she's having.
La senyora volia el que volia, el que havia pres a Meg Ryan. En fi, va ser precisament el rodatge d'aquesta pel·lícula l'any 1989, quan Reiner va conèixer qui seria la seva esposa un any més tard. Un amor que li faria canviar el final del film per fer-ne un final feliç.
I a la recta final de l'informatiu faim un parell de propostes culturals.
Sant Josep va buscar foc. Sant Josep...
Arriba Nadal i estem, Toni, de concerts escolars d'aquestes dates, d'aquestes celebracions de Nadal, per petits i per grans. És la nostra agenda.
Efectivament, i per això sentim de fons, amb Isidor Marixó, sí, però el coral de la UIB, perquè precisament aquest cap de setmana ha fet el seu concert de Nadal i ara la cosa se comença a mullar i comença a vernir molts. Dilluns, al cor de l'escola de Sant Gaietà de Palma, van a calviar a la plaça del Caprici, a les 5 de l'hora baixa. Dimarts, el concert de Nadal de l'Escola de Música de Lloseta. Com no, el teatre d'aquesta localitat a les 7 i de Franc, un concertàs de Nadal. I dimecres, trobada de corals de gent gran de Palma serà a la parròquia de Nostra Senyora de la Font de Déu i a Sant Bernat. A les 8 del vespre i de Franc. I encara parlant de corals, també teniu un concert del Cor de Dones de Sant Francesc a Inca a l'Església de Sant Domingo a les 8 del vespre, un concert de Nadal, i ja que estan tan nadalencs, anem a dijous.
Tu i jo som perfectes. Un confit rosa de fresa. Vull que això sigui per sempre.
Ja hem parlat de Nadal normals, ara feia comptes que també hi ha Nadals eclèctics. I dones gremi, aquest cap de setmana, a partir de les 8 i mitja, una bogeria d'artistes, per exemple, Xisca, Negra, Nineta, Mulet, Ocifar, Pitxorines, OR, Juli Colom, Marc Grimald, i encara són molts més. Però escolta'm un pot de mochi de Sakura, d'aquesta que sentim de fons, i així ens preparam per aquest Nadal eclèctic.
Amb música, arribem a les 9. Hem arribat a les 9. Resumim els temes més destacats. D'aquest dilluns, el 20% dels joves no acaba els estudis obligatoris, de manera que les Balears continuen encapçalant les llistes d'abandonament escolar.
És una qüestió multifactorial, però destaquen la pèrdua del vincle de l'estudiant amb el centre quan passen a l'institut, l'elevat percentatge d'alumnat estranger i l'elevat percentatge de persones que necessiten més suport. I per revertir la taxa d'abandonament, el Consell Escolar de les Balears elabora ara una enquesta adreçada als més de 51.000 adolescents de les illes d'entre 12 i 16 anys. Maria Isabel Sales és la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa.
Que se volia arribar en el 2030 a un ambiciós 9% només d'abandonament prematur. Així veiem que, per exemple, el País Basc ja ho té